Maintenant que tu vis à l'autre bout de Paris, quand tu veux changer d'âge, tu t'offres un long voyage, tu viens me dire bonjour au coin de la rue du Four, tu viens me visiter à Saint-Germain-des-Prés, il n'y a plus d'après. À Saint-Germain-des-Prés, plus d'après-demain, plus d'après-midi, il n'y a qu'aujourd'hui quand je te reverrai. À Saint-Germain-des-Prés, ce ne sera plus toi, ce ne sera plus moi, il n'y a plus.
Cinema a la xarxa, Víctor Alexandre, benvingut.
Hola, hola Clara, com estàs?
Bé, molt bé. Avui parlem d'una de les grans veus franceses, no?
Doncs sí, certament. Avui dediquem el nostre cinema a la xarxa a Juliette Gréco. I ho fem, doncs, per commemorar el seu 90... Bé, hauríem de commemorar-ho, però és que realment ens va deixar. Ens va deixar, ja no... Vull dir, va morir, malauradament, i no la tenim entre nosaltres. Però... justament per això li volem dedicar, doncs, o fer aquest petit homenatge avui a motiu de la seva desaparició. Ella va néixer el 7 de febrer del 1927 a Montpellier, per tant era occitana. Sempre havia estat d'esquerres, una dona d'esquerres, amb una mare lluitadora de la resistència contra el nazisme, que va ser deportada al camp de concentració de Ravensbrück. I allà hi van ser, doncs, la seva mare i la germana. La mare i la germana de Juliette Gréco van estar internades en un camp de concentració nazi. Ella, per sort, com que la Juliette Gréco era petita, era joveneta, doncs se'n va salvar. Va ser en acabar la guerra, quan tenia entre 18 o 20 anys, que va començar a treballar en algunes obres de teatre, fent petits papers, i el debut el va fer el mes de novembre de 1946, quan tenia 19 anys. I ho va fer interpretant una dona de 30 anys en un teatre de Montparnasse amb l'obra Víctor o els infants al poder, de Roger Vitrac, que era una obra surrealista, que es va estrenar al Teatre Lliure el 2002, amb Pere Arquilluer, Roger Casamajor i la Mònica López. I... Però bé, nosaltres hem obert amb una cançó que apareixia a la pel·lícula La Reina Blanca del 1991, protagonitzada per Catherine Deneuve, i ara la sentirem a Juliette Gréco cantant una cançó que és universal, una cançó famosa arreu del món, que tothom coneix, i que va ser composta el 1951 per a una pel·lícula de Julien Duvivier que es deia exactament igual que la cançó, Sota el cel de París.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le pont de Paris, jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité.
Jo, la veritat, Víctor, que tinc el meu francès una mica rovellat, però quina gran veu que tenia Juliette Gréco.
Sí, oi? Sí, no, era una meravella, era una meravella. Sí. Bé, va ser la musa, evidentment, també de l'existencialisme, de molts artistes, ella gairebé sempre, doncs, de negre, i bé, contemporània també de la vida de Montmartre, amb Sartre, amb Simone de Beauvoir, amb una sèrie de personatges de l'època fantàstics, no? Aquesta cançó que es diu Sobre el cel de París és la cançó d'una pel·lícula, com hem dit, de Julien de Vivier, que des del 1951, en què va ser composta per Jean-André Jacques i Hubert Giraud, ja no va deixar mai de sonar. És a dir, ha sonat sempre. Tant fins al punt que sembla una cançó doncs, tradicional, que no l'ha creat ningú, no? O sigui, no ha sortit de la saviesa popular. Pocs s'imaginaven que el lletrista i el músic, quan la van fer, que estaven creant una cançó que esdevindria universal i que tocarien després tots els acordionistes del món i sobretot els que toquen pels carrers de París. Aquesta era la versió que em va fer Julien Greco i la que hem escoltat. No? Julien Greco, com he dit, considerada la musa de l'existencialisme, va arribar a Sant Germain de Pré i va quedar lluernada per l'ambient que s'hi respirava allà en els anys 40 i 50. I allà ella va conèixer, com he dit, a Sartre, a Simone de Beauvoir, a Boris Vian també, a Jean-Luc Godard, a François Truffaut, al trompetista Miles Davis, amb qui per cert va tenir una relació sentimental. I ara l'escoltarem en una de les seves grans cançons, una de les grans cançons de Julien Greco. Es tracta d'una cançó escrita el 1967 per Robert Niel i Gaby Berlor, que va ser enregistrada immediatament per ella, per Julien Greco, i que per la seva lletra va ser tot un escàndol en aquell moment, a la seva època. Déshabillez-moi, despulla'm.
Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite, pas trop vite. Sachez me convoiter, me désirer, me captiver. Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Mais ne soyez pas comme tous les hommes oppressés. Et d'abord le regard, tout le temps du prélude, ne doit pas être rude.
Una cançó amb un missatge totalment diferent i, com deies, una mica escandalós en aquell moment, no?
Sí, bé, en aquell moment sí, la cosa, això com es diu, l'escàndol va ser, mira, avui dia, amb ulls d'avui dia, sembla absurd, sembla ridícul, però clar, totes les censures, quan passa el temps, la censura envelleix molt ràpidament, perquè la societat evoluciona, canvia la mentalitat també, i per tant els censors sempre queden ridiculitzats al cap d'uns anys. Aquesta és una cançó d'una gran sensualitat que creix moltíssim. La cançó en si mateixa creix moltíssim, cantada per ella, per Julien Greco, i ho fa per diverses raons. Una, perquè la canta meravellosament, Després, perquè té una gran veu, i que és la veu que ha de tenir doncs, tota sent fatal perquè... perquè sigui extraordinàriament sensual, que és una veu greu, i també perquè tenia una particular manera de cantar en directe, Julien Greco. Julien Greco sortia a l'escenari, s'acostava al peu del micròfon i creuava les mans fent cova per tal que el micròfon quedés a dins de les mans i cantava com si aquell objecte fos una altra cosa. I això, vull dir, formava part dels seus recitals. I tenia... No era res groller, però tenia... Perquè feia amb una gran elegància. Però bé, formava part de la seva sensualitat. Després de Dipiaf, ella, Julien Greco, és la més gran veu francesa. El 1984, a França li va atorgar la Legió d'Honor. Té un disc amb poemes de l'escriptor català nascut a França, Esteve Roda Gil, fill de republicans, que van fugir i que va treballar molt per salvaguardar la identitat dels països catalans. I ara l'escoltarem cantant una cançó preciosa, preciosa, exquisida, que es fa immensa cantada per ella. Perquè, com deia Sartre, Julien Greco és una dolça llum calenta que converteix una cançó en una pedra preciosa. Parlez-moi d'amour.
Parlez-moi d'amour. redites-moi des choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pourvu que toujours vous répétiez ces mots suprêmes, je vous aime. Vous savez bien que dans le fond je n'en crois rien, mais cependant je veux encore écouter ce mot que j'adore, votre voix au son caressant qui le murmure en frémissant me berce de sa belle histoire, et malgré moi je veux y croire.
Jo, la veritat que després d'escoltar Juliet Greco cantant aquestes cançons és que no me les imagino en veu de ningú més. En aquest cas, què parlem? D'una cançó d'amor o de desamor?
Bé, a veure, és una cançó de Joan Lenoir, escrita fa molts anys, és a dir, aviat ja farà 100 anys, perquè es va ser escrita el 1924, que va popularitzar una cantant que es deia Lucien Boyer, i que més tard van cantar amb molts altres intèrprets, tant homes com dones. És una cançó d'amor, està considerada una cançó d'amor. De fet, el títol ja t'ho suggereix, oi? Parlen d'amor, és una cançó d'aquelles que no pots quedar indiferent quan l'escoltes. Hi ha cançons que, mira, van sonant i tu pots anar parlant i fent coses. Aquesta cançó, no l'has d'escoltar.
L'has d'escoltar, sí,
t'arriba, sí. Sí, et posa... t'emociona, t'emociona. Algunes de les veus que l'han cantada, no només dones, també homes, Carlos Gardel, el Serra Gianni, Sacha Distel, i de dones, doncs mira, la Nana Moscouri, la Miguel Mathieu, la Dalida, la Petula Clark, la Linda Ronstadt, o ella, clar, la Julie Greco. Julie Greco ha aparegut com a actriu en una vintena de pel·lícules i ha enregistrat infinitat de discos. Com et pots imaginar, va tenir una dona d'una intensa vida sentimental. Estem parlant d'una dona intel·ligent, molt bonica, molt singular, molt elegant, amb molta classe, d'una gran sensualitat, vestida sempre de negre, admirada per tothom. Va estar casada 3 cops. Un dels seus marits va ser l'actor Michel Piccoli, que mor fa poc, i poc abans d'ella, em sembla, poca diferència. I va tenir amors amb Miles Davis, com hem dit també, que va ser parella sentimental seva, amb el corredor Jean-Pierre Vimil, que va morir en un accident en el Gran Premi de Buenos Aires. També va tenir una relació amb l'escriptor Albert Camus, amb el productor nord-americà Darryl Francis Anouk, fundador de la Century Fox. Després van estar 25 anys, era 25 anys més gran que ella. I els darrers anys de Juliet Greco, doncs, esclar, ella ja vivia apartada una mica de tot el brugit mundà, no?, i del món de l'espectacle, per bé que quan tenia 82 anys encara va enregistrar un disc, és a dir, encara va treballar. Juliet Greco, bé, va morir el 23 de setembre d'enguany, a l'edat de 93 anys, i està enterrada al cementiri de Montparnasse. Aquesta és la versió d'una cançó meravellosa de Jacques Prévert que ella interpreta, Les fulles mortes.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie c'est pas ce qui s'est tout doucement sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants. Des unis.